sesso te es un tabú. No seré mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que un espú.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Cada lluny et saluda. Sóc feliç així.
És moment de parlar d'història i del que passava fa molts anys en un dia com avui. Ens ho acosta Marc Paredes, de la mà del Lluc Vendrell i el Pau Freixedes.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual.
Els dijous tenim la visita del Lluc Vendrell i també del Pau Freixedes, on agafen notícies, titulars del passat, els porten cap al present i en fem una mica de tertúlia. Aquesta setmana, nois, bon dia. De
bon
què
dia.
Parlem?
Bon dia, Marc. Bé, avui parlarem de com Felip V va mobilitzar tropes activament entre el dia que som avui, del 1710, el 14 d'agost i el 21 d'agost. Això va ser una eina per defensar Saragossa i contenir l'avenç aliat. Com molts dels nostres oients hauran entès, estem parlant de la Guerra de Successió Espanyola, que va tenir lloc entre el 1701 i el 1714, en la qual es van enfrontar dues dinasties, els Borbons, coneguts ja per tots nosaltres, i els Àustries. Catalunya, com també devem saber, molts dels oients, va apostar pels segons. Però al final, els aliats de Catalunya, sobretot els anglesos, van signar la pau amb els Borbons i van reconèixer Felip V com a rei, deixant Catalunya abandonada. A canvi, però, Gran Bretanya es va quedar a Gibraltar, que encara avui dia, com sabem, és territori britànic. Bé, tot això a dia d'avui continua generant moltes discrepàncies, molt de debat, perquè els efectes són ben vius avui dia. La pròpia monarquia espanyola continua sent borbònica i Gibraltar a dia d'avui també és anglesa. Parlarem una mica dels temes. Primer parlarem, perdona, de què tractava el primer pacte que havien fet els catalans amb aquest arxiduc Carles, no? Sí. Havien pactat amb Anglaterra, Holanda i Àustria que si guanyava, Catalunya mantindria les seves llibertats i institucions. Pau.
Sí, però també podríem introduir també el motiu pel qual arribem on som. Per què ens trobem en una guerra de successió i per què arribem al 1714 o per què arribem al 1716 amb el decret de Nova Planta. El 1700 mor Carles II, que va ser, és el conegut famosament com el Hechizado, i mor sense descendència. És l'últim membre de la casa dels Àustries que governa Espanya. I és en aquest moment on s'obre la successió i tenim els dos candidats. Felip d'Anjou, que seria finalment el que acabaria sent rei, Felip V, i Carles d'Habsburg, que venia, doncs, de Viena.
D'una altra dinastia.
D'una altra dinastia. Aleshores, el testament de Carles II, sí, el Carles II deixa la successió a Felip i és Carles d'Habsburg el que denuncia el testament. I és aquí on ens trobem en aquesta guerra de successió que acaba tenint un impacte gairebé internacional o a nivell europeu.
Sí, aquesta polèmica, no?, entre els dos candidats.
Exacte.
Per tant, entenc que hi ha dos blocs, no?
Podríem dir-ho, sí.
I què passa?
Exacte. Podríem parlar de per què un bloc... perquè majoritàriament la part de Castella dona suport a Felip V i perquè els catalans donem suport a aquest rei d'Àustria.
Sí, de fet, el suport de Catalunya a aquest rei no va ser pas per simpatia dinàstica, perquè tingués cap predilecció cap a la casa austríaca d'abans, sinó per simples interessos polítics, que per Catalunya era algo molt clar. Catalunya tenia, aleshores, institucions pròpies des de l'edat mitjana. La Generalitat, que mantenim avui dia, les Corts, les Constitucions, drets propis... Doncs l'arxiduc Carles va prometre en aquell moment respectar-les. De fet, el 1706 va entrar a Barcelona com a Carles III i va jurar les Constitucions catalanes.
Exacte.
Felip V, en canvi, sí que va jurar-les també, però era un exemple paradigmàtic del que suposaria una monarquia absoluta, que, per tant, respectaria molt menys la personalitat tant identitària com de dret de Catalunya.
Per tant, sí. A nivell de suport, no?, va guanyar clarament...
Felip V. Sí. Hem de tenir en ment que Felip V, el que acabaria sent Felip V, era net de Lluís XIV, que era el rei sol absolut, exemple paradigmàtic de la monarquia absoluta, com he dit el Lluc, a Europa. I estava bastant clar que la monarquia que esdevindria Espanya seria clarament centralista. Catalunya, un territori que des de la corona d'Aragó hi havia regnat el que s'anomena pactisme, que ara, si voleu, hi entrarem en detall en què vol dir el pactisme, donava clarament suport a Carles d'Habsburg. Per què? Doncs perquè també hem de tenir en compte que a Viena era... Bueno, el regne austro-hongarès era una monarquia composta, en el que també es mantenien doncs, les constitucions de les diferents regions que la integraven.
Pregunta obligada. Què vol dir aquest pactisme, no?
El pactisme s'origina... bueno, és la forma en la que la corona d'Aragó relaciona amb la corona de Castella.
És a dir, un enllaç entre corones.
Exacte. No? Amb la Unió dels Reis Catòlics s'uneixen doncs, aquestes dues corones i, com he dit el Lluc, el rei jurava fidelitat a les constitucions catalanes. És a dir, mentre que a Castella el rei castellà governava d'una manera absolutista i promulgava les lleis sense l'aprovació de les Corts, amb una figura que si no vaig errat, es diu pragmàtica sanció.
Sí.
I a Catalunya doncs havia de jurar fidelitat a les constitucions catalanes i no podia, el seu poder no podia sobrepassar aquestes constitucions. És una cosa molt important.
Totalment. Per tant, veiem que no es tractava només d'una lluita per qui, tant de la persona de que ocupava el tron, com podríem parlar, no es tractava de qui era l'alcalde, que és una persona que ha de ser molt més propera a la gent, sinó que es triava un model de país, anava molt més enllà. Si volia Catalunya un sistema de llibertats pactades, per dir-ho així, amb els austríacs, o, per l'altra banda, una monarquia centralista i autoritària, que és la que defensaven els Borbons. Però, bueno, que la majoria de catalans, pels reculls històrics, donaven suport a Carles, però realment sí que hi havia debat segons l'estament. Era una mica, però, com triar entre tenir veu i vot amb les llibertats aquestes o tenir un rei que et manés amb poder absolut, o sigui, sense consultar res a les parts del territori o als seus ciutadans.
El desenllaç de tota aquesta història, molts ja el saben, efectivament, ja el sabem, perquè forma part, evidentment, de la història de Catalunya, però hi ha hagut molts capítols, no? Heu explicat aquesta confrontació entre els dos candidats, no?, la monarquia, però tot això com van evolucionant per arribar al final, no?, que és el que identifica Catalunya i, de fet, no?, es queda representat en el nostre himne nacional.
Tant. Sí. Bueno, veiem que hi ha dos blocs, no? Des del principi ja veiem que aquests dos blocs, i la pregunta és per què, de cop i volta, Catalunya perd, no? Per què s'acaba imposant Felip V? A veure, hem d'entendre que la dinastia borbònica ja governava amb força a França. I una aliança, de l'aliança que era Anglaterra, Holanda i Portugal, aquesta donava suport a Carles d'Àustria precisament per fer aquest contrapès de la dinastia borbònica, perquè Espanya, que era un imperi en aquell moment poderós, i França, que encara ho era més, que estigués governant per la mateixa dinastia, no agradava a la resta de monarquies, òbviament. Però sempre hem parlat de que, o sempre s'ha dit que Anglaterra ens va vendre, ara últimament també es diu que es va ocupar Gibraltar, i són molts tòpics, molts tòpics que avui dia encara ressonen fins i tot en seu parlamentària, que és una cosa curiosa, hi ha partits que diuen que es va ocupar Gibraltar i van a fer algun espectacle, però ben bé no va ser així, no?
No, de Gibraltar el que podríem dir que es va tractar d'un pacte entre el propi Felip V, que en aquell moment ja era rei d'Espanya, i la pròpia corona anglesa. Per tant,
exactament,
no va ser cap mena de guerra, cap mena de robatori, simplement va ser un acord entre els Borbons per, a canvi de donar suport a aquesta guerra de successió a Carles, a Felip, Gibraltar havia de ser espanyol, anglès.
Exacte. I la pregunta que sempre, o tot això no, sempre ho sabem, no?, que amb el Tractat d'Utrecht del 1713, a Anglaterra va passar a ser... Bueno, hi ha molts territoris, també, per exemple, Milà o Sicília van passar a ser d'Holanda. Hi ha molts territoris...
Hi ha molts canvis no territorials.
Exacte, hi ha molts canvis territorials. I la pregunta és, per què de cop i volta Anglaterra ens va vendre... La idea o l'imaginari col·lectiu és per què Anglaterra ens va vendre per Gibraltar i Menorca. Sí. Ben bé no va ser així.
Menorca també.
Menorca també. Menorca va estar durant l'ocupació britànica 70 i pico anys. Sí, sí. Fins al 1802 Menorca va ser anglesa.
Això no ho sap, eh?
No, és una cosa molt curiosa. Aleshores, doncs... és ben fàcil. En aquell moment, durant, entre el 1700 i el 1714, a Carles d'Habsburg és proclamat rei de l'imperi austro-hongarès. I aquí torna a canviar el context. A Anglaterra i la Gran Aliança, que eren les altres potències, en aquell moment diuen, doncs no ens interessa que aquest, aquest imperi, que era molt, molt gros aleshores, també, també comprengui doncs, el territori d'Espanya. Bueno, no era Espanya en aquell moment, també el territori que actualment es coneix com a Espanya. I doncs, dona suport a Felip a canvi d'aquest tractat en el que doncs, passa a posseir aquestes, aquests territoris.
Què més va anar passant al llarg de tota aquesta història que va arribar al punt culminal el 1714, ara fa 325 anys?
Sí, com...
com les relíquies de Sant Fèlix.
Bueno, una mica menys, en aquest cas, 311, per allà, hem de dir que són, va ser 14 anys més tard, però bueno, més o menys en aquella època, el 11 de setembre no era pas un dia qualsevol. En tot cas, a partir de, del final de la Guerra de Successió, amb el final del setge de Barcelona el 11 de setembre de 1714, Felip V du a terme el decret de Nova Planta, que el que recull és l'abolició de la Generalitat, les Corts, el Consell de Cent, el Tribunal de Contrafaccions, és a dir, qualsevol institució catalana. Imposa, per altra banda, les seves lleis, sistema administratiu, llengua i impostos. També cal, cal remarcar que es construeix a la Ciutadella Militar de Barcelona, com a símbol de control britànic, però actualment és l'edifici que...
Ja, bueno,
l'edifici central és el que s'encarrega de dur a terme les sessions de, del Parlament de Catalunya.
El Parlament.
És a dir, un símbol d'origen clarament borbònic, actualment representa la seu de la sobirania nacional catalana. Tot això, a Vilafranca, per exemple, anem a tocar una mica de peus al territori. Hi han diferents reculls que, on es pot copsar com les institucions tant administratives com judicials van anar canviant la llengua que s'impartia del català al castellà, perquè una de, la, de les principals mesures també del decret de Nova Planta va ser abolir l'ús del català de l'ús administratiu i judicial.
Sí. No, és molt rellevant perquè amb un decret, amb un mer decret, que no només es va aplicar a Catalunya, es va aplicar doncs, des del 1707 al 1716, es van aplicar en decrets a tots els territoris que en, va, es van sublevar, o bueno, no ben bé sublevar, sinó que no donaven suport a Felip V. I doncs, també és un exemple paradigmàtic de com instaurar un model molt centralista i d'una manera bastant repressiva. I el que va fer va ser, amb un decret es va carregar centenars d'anys de història i de tradició de, que regnava en les relacions entre la corona de Castella i la corona d'Aragó. Amb un decret, com he dit el Lluc, es va passar, es va abolir l'ús del català a nivell administratiu i no va ser fins al segle XX on es va tornar a recuperar. És una cosa molt greu i hi ha escrits en el que això es va fer, es va actuar així de manera deliberada. No, crec que és l'article 5. Jo vaig tenir, el, no sé si el privilegi, de poder estudiar el decret de Nova Planta a nivell jurídic i estava molt... Estava estudiat de com s'aboliria doncs, centenars de tradicions i institucions catalanes.
Era una cosa molt planificada, no?
Molt planificada. Eren, a part de ser absolutistes, eren llestos.
Sí. I, de fet, també, seguint amb el tema de Vilafranca, a Vilafranca, abans de... de l'aparició en escena dels Borbons, era capital de vegueria, el que en tenien en aquell moment de vegueria, no tenia les mateixes funcions que ara, òbviament, i va ser Felip V qui va imposar la nova estructura provincial, que encara avui dia es manté en certa manera,
exacte,
i la vegueria de Vilafranca.
O sigui, en aquell moment ja s'utilitzava la paraula vegueria.
Exacte, sí, sí. És tot aquest... Bé, veiem que això, doncs, que territoris històrics que havien set... molt importants i que tenien un origen, doncs, òbviament històric, van passar a desaparèixer. I a aquella base, i, bueno, doncs, reitero, històrica, es va esfumar per voluntats polítiques. I l'Ajuntament de Vilafranca, com molts la majoria dels ajuntaments de Catalunya, de les poques coses que es va mantenir en el decret de Nova Planta a nivell de Catalunya, va ser el dret civil català. És de les poques coses que no es va tocar. Però hi havia una tradició molt rica a nivell municipal a Catalunya de dret, que era el dret constitucionari municipal, que això també va desaparèixer. I doncs totes aquestes institucions van passar a ser governades per, per càrrecs militars. A Catalunya, doncs, hi havia un capità general i ja està.
O sigui, heu dit que Vilafranca era també antigament, històricament, la capital de la vegueria del Penedès, o no sé quins municipis englobava, però era la capital, vull dir, era dels municipis més importants, perquè ens entenguem.
Sí, però no posaria tant l'èmfasi en si abans es tractava de vegueries igual que ara o no, o quin era el paper d'aquestes vegueries.
És un concepte diferent, no?
Sí, les funcions eren totalment diferents. Però el que cal remarcar va ser la imposició del nou sistema provincial. De Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida. Per tant...
És a dir, va evolucionar de les vegueries a aquest nou sistema que encara tenim avui dia.
Va ser l'aparició de les províncies, que avui dia encara mantenim, i que doncs, molts sectors de la societat consideren que és un tret clar d'aquest centralisme espanyol.
Sí, si més no tenen base històrica.
Ja s'ha vist que no, vull dir que les vegueries, fins i tot en aquest altre concepte que dieu, doncs tenen encara més...
Exactament.
No, són més antigues.
Exactament.
Molt bé, què més tenim? Què més tenim? Perquè realment és molt interessant tot això que comenteu i, a més, en clau vilafranquina. Vull dir que això és fantàstic.
Sí, doncs, mira, també per part de, no de Vilafranca, però poblacions com Sant Martí Sarroca i Sant Quintí de Mediona...
Aquí a la vora.
Van patir fortes represàlies locals. Ja no va ser després de la Guerra de Successió, sinó durant. El 1714 mateix, el comandament local cobrà impostos extraordinaris i va imposar la militarització militar sobre aquestes poblacions. Per què? Doncs recordem que en aquell any les tropes filipistes estaven realitzant el setge a Barcelona i s'havien d'establir doncs, en indrets propers relativament a la capital actual catalana per poder mantenir aquest setge. Unes d'aquestes poblacions van ser aquestes, Sant Martí Sarroca i Sant Quintí de Mediona, que van patir molta repressió.
Sí, a nivell municipal també hi ha... bé, amb el decret de Nova Planta, òbviament, es van abolir i es van suprimir les universitats, que en aquell moment hi havia universitats catalanes molt importants.
Sí, això era una de les coses que es va imposar, la prohibició de les universitats.
Es van tancar moltes universitats... es va ordenar el tancament de moltes universitats...
Catalanes,
per prestigi, bàsicament. Es volia abolir, doncs, volia que Catalunya... els comtats catalans, podríem dir, quedés sense rastre de tota aquesta tradició, institucions jurídiques, prestigi. Catalunya havia sigut molt important dins de la corona catalano-aragonesa. I una cosa significativa és que, per exemple, la població de Cervera, que no va donar suport a Carles d'Habsburg, després de que s'abolissin totes aquestes universitats, Felip V, Felip V, però allà es va fundar una universitat.
Curiós.
Saps? Com a mètode de recompensa van dir, mira, doncs aquesta població que no s'ha revoltat, la recompensarem amb el que quedi d'aquesta tradició d'universitats catalanes.
I en l'àmbit cultural suposo que també hi va haver restriccions, en la llengua, en l'aprenentatge, no? Però en l'àmbit cultural teniu constància també, suposo que moltes tradicions ens van veure alterades. És probable, no?
Probablement. Bé, l'autogovern va quedar totalment minvat i amb això el propi fonamentar aquesta cultura va ser molt més difícil. Llavors, la divulgació de la cultura catalana va caure en picat. Per tant, si no es divulga la cultura per part de, en teoria, dels governs, doncs és molt més difícil que es mantingui, tot i que, per sort, veiem al cap de 300 anys que s'ha mantingut. I bé... Pues, les institucions van quedar molt obsoletes. No van poder exercir aquesta funció. Com a trets culturals en concret que es van eliminar o es van prohibir, el Pau em sembla que en sap algun.
Sí, a nivell cultural, com ja hem dit, el català s'aboleix de l'ús administratiu i el centre neuràlgic aquest cultural que a Barcelona existia es va traslladar, és a dir, la mirada cultural es va traslladar a Madrid. Molts autors catalans es van centrar, a part d'escriure en castellà, que allò que escrivien tingués certa atracció a Madrid. I és curiós perquè tot el que va anar seguit d'aquest 1714 i d'aquesta supressió de tota la història, bàsicament, de les institucions catalanes, va ser que Catalunya va viure un segle de molta riquesa. Bàsicament la classe obrera catalana es va centrar en produir, i doncs ens imaginem una població més o menys sotmesa i molt, molt reprimida que, com petites formiguetes, van anar creant molta riquesa.
Suposo que ens haurem deixat moltes coses, però és que se'ns està tirant el temps a sobre. Ràpidament, no sé, acaba de comentar allò que hagi quedat pendent, però...
Sí, no, m'agradaria dir també, parlant de la cultura de tot plegat, que tot i que aquestes nombroses mesures de les que hem parlat i aquesta força amb la que es va aplicar el decret de Nova Planta i amb la que van entrar els Borbons a Catalunya, s'ha de dir que les festes populars i la cultura oral van fer que la cultura catalana es mantingués viva entre la població, i tot i que el català va passar a ser vista com una llengua, entre cometes, menor, van aconseguir els propis ciutadans que es mantingués viva i que avui dia, per exemple, puguem fer aquest programa en català.
Molt bé. Gràcies, Lluc, Pau. Gràcies una setmana més per repescar notícies, repescar moments històrics del passat i portar-los novament cap al present. Ens veiem la setmana vinent amb més informació i més història.
Molt bé, Marc.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat local i comarcal. Diverses activitats recordaran la figura de Pau Boada durant els pròxims mesos. Aquest 15 d'agost es commemoren els 50 anys del traspàs de Pau Boada, artista actiu i personatge important de Vilafranca durant una bona part del segle passat. Col·laborador d'entitats com el Museu del Vi, el Casal, els Castellers de Vilafranca o el Centre Excursionista, Boada formava part de l'activitat cultural de la vila fins a la seva mort el 1975. És per aquest motiu que una comissió ha estat treballant el darrer any en un programa d'activitats per commemorar els 50 anys de la mort de l'artista, un personatge molt influent en el segle XX a la vila. La intenció és programar un seguit d'activitats durant els darrers mesos d'aquest 2025 i tot el 2026. Entre les propostes s'inclouria una ballada de sardanes, un concert de la Polifònica de Vilafranca, dues exposicions, la reedició d'un llibre per a infants, conferències i col·loquis. El Penedès, Osona i Bages encapçalen la demanda de recursos per millorar la transparència local. L'assistència de la Diputació de Barcelona en la gestió de la transparència municipal ha tingut un 43,33% més de demanda durant el primer semestre de 2025 en relació amb el mateix període de l'any passat. El recurs Millora de la Transparència i l'accés a la informació pública inclou suport per millorar la gestió de l'accés a la informació pública dels ens locals i també des de 2022 suporta la gestió de la transparència municipal per impulsar governs locals transparents propers a la ciutadania. Des de la posada en funcionament d'aquest recurs, el Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local ha donat servei a gairebé 100 municipis i aquest 2025 les comarques amb més demanda d'assistència en gestió de la transparència municipal són fins al moment Osona amb un 19% de les sol·licituds, l'Alt Penedès amb el 17% i el Bages amb el 14. Xavier Gomà preestrena Pastor en el marc de la 43a edició del festival Es Dansa. Del 18 al 24 d'agost, la setmana que ve, se celebrarà la 43a edició del festival Es Dansa a les Preses. És el festival de referència dins el món de la dansa d'arrel. Una de les apostes del festival és el suport a la creació i als projectes innovadors, com la preestrena que veurem del jove ballarí i coreògraf de Sant Pere de Riudebitlles, Xavier Gomà. Pastor, la proposta que presentarà Gomà a Les Dansa es podrà veure el dissabte 23 d'agost a 7:45 del vespre a la plaça Major. Es tracta d'una peça que fusiona dansa urbana i dansa d'arrel catalana, dues disciplines d'àmbit comunitari. La resta de la programació de Les Dansa es pot consultar a la pàgina web del festival www.esdansa.cat. I us recordem que estan obertes les inscripcions per a les curses de 5 quilòmetres i 10 quilòmetres de Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha obert les inscripcions per la nova edició de les curses de 5 i 10 quilòmetres que es duran a terme el dissabte 18 d'octubre. Ambdues curses començaran a les 9 del matí amb un circuit de 5 quilòmetres mesurats i senyalitzats de terra, herba i asfalt que transcorrerà per bona part del parc urbà del Foix. Les inscripcions a les dues convocatòries es poden fer a través dels enllaços habilitats i que es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. Les persones empadronades al municipi també es poden inscriure presencialment al Pavelló Municipal d'Esports. Les curses coincidiran, com cada any, amb la celebració del cross escolar que enguany arriba a la 34a edició, amb sortides des de les 11 del Camp Municipal d'Esports. Les diverses categories sortiran esglaonadament i tindran recorreguts diversos en funció de les edats i els nivells.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
És moment de parlar de les darreres estrenes cinematogràfiques i la cartellera de la setmana del Cinema Kubrick i les Sales Así, una secció del Ferran Segura i que ens acosta el nostre company Marc Paredes.
Sí.
Un imperdible dels dijous, ja ho sabeu, és aquesta secció cinematogràfica que cada setmana ens porta el Ferran Segura. Repassem les notícies més destacades de la setmana en l'àmbit del cinema. També fem un repàs a les cartelleres dels cinemes d'aquí de Vilafranca, de la Salsasí i també del Kubrick, tot i que ara encara en una etapa de vacances. I al final, doncs, també comentem algunes pel·lícules que també es poden veure. Molt bon dia, Ferran, què tal?
Bon dia, Marc, molt bé. Aquí preparat per explicar les notícies de la setmana.
Una setmana, que és això que dèiem, no? Que ens trobem en època de vacances, que molts aprofitem per veure pel·lícules, però que els cinemes d'aquí doncs, estan tancats perquè també es mereixen unes vacances.
Bueno, encara estiran una setmana oberts, eh? Aquesta setmana que ve ara serà l'última abans que se'n vagin de vacances, o sigui que encara podem parlar de la cartellera que vindrà la setmana que ve, que serà l'última abans d'aquest descans que es faran la Salsasí i el Kubrick.
Doncs som-hi.
Els que estigueu reconeixent aquesta melodia heu d'estar d'enhorabona. Warner Bros. Ha confirmat que vol apostar de nou per l'univers de Tolkien, és a dir, que El Senyor dels Anells tornarà a la gran pantalla. Aquestes intencions de Warner ja fa un temps que eren públiques, però recentment la productora ha especificat que la pròxima pel·lícula de la saga serà La caça de Gollum.
El volem. El necessitem. Hem d'aconseguir el tresor.
Doncs sí, aquest monstre tan fantàstic serà el personatge principal del nou spin-off de la saga. El film relatarà un episodi de la macrohistòria creada per J.R.R. Tolkien, que fins ara no s'havia adaptat mai al format audiovisual. Es tracta del viatge que va fer l'Aragorn, que és el gran heroi de la història principal, com tots ja sabem, abans del Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell, que el va fer per poder buscar a Gollum per totes les terres de la Terra Mitjana. Per tant, estarà una mena de prequela a la primera pel·lícula que va sortir als cinemes d'aquest univers.
Sí, una veu peculiar que em recordava la del Drac Siler del Vall de Foc.
una mica sí. I realment es veu que volen anar més enllà amb aquest spin-off. No volen que sigui una simple prequela del Senyor dels Anells, sinó que volen que la caça de Gollum tingui caràcter propi. A Warner el volen que això sigui l'univers, l'inici de l'expansió de l'univers de Tolkien a més pel·lícules que no pas només la trilogia del Hobbit i la trilogia del Senyor dels Anells. Sobre aquesta base d'aquesta expansió de l'univers, el que volen és fer un guió que pugui estar a l'alçada d'una una història nova, com pot ser també les històries que van fer de Rogue One en el cas de Star Wars. Mm-hmm. Per això, el director general de la Warner Bros., el David Zaslav, ha qualificat de fantàstic el guió que ja està enllestit ara, ja per fi, després de, crec que més d'un any de producció, ja està enllestit.
Tela,
Sí, i a més, el Peter Jackson, qui és el que en el seu moment va dirigir, escriure i produir la trilogia original, ha supervisat aquest guió i li ha donat el vistiplau.
Sabem alguna cosa més? Potser és massa aviat encara, però segur que tu tens alguna novetat, Ferran?
De moment sabem que Peter Jackson és un dels productors de la pel·lícula, té aquest segell de qualitat, va guanyar molts Oscars en el seu moment per la trilogia original, però també sabem que en aquesta ocasió ni la dirigirà ni ha estat un dels guionistes de la nova pel·lícula, tot i haver supervisat el guió, com ja hem dit anteriorment. Això sí, amb els guionistes hi haurà dos que seran ja propis de la saga, que ja van guionitzar les primeres pel·lícules, és el cas de la Philippa Boyens i el Frank Walsh, i també n'hi haurà dos de nous, l'Arti Papageorgiou i la Phoebe Gittins, que és la filla d'una de les dues guionistes que ja estaven en el seu moment implicades en el projecte. Mm-hmm.
I tot això, quan sortirà a llum?
Sortirà d'aquí bastant de temps, o sigui, haurem d'esperar bastant. El rodatge encara no ha començat i, de fet, amb l'Andy Serkis, qui va fer de Gollum en el seu moment, és l'únic actor confirmat fins ara. De moment no sabem si tornarem a veure cap altra cara coneguda, com ara la de Viggo Mortensen o Ian McKellen, que eren els que feien en el seu moment d'Aragorn i Gandalf, però tenim una data, que és el 17 de desembre del 2027, que és quan sortirà.
17 de desembre del 2027?
Encara queden més de dos anys. I una altra cosa que també sabem és que l'actor que en el seu moment va fer de Gollum, l'Andy Serkis, també serà el director de la pel·lícula.
Què dius?
Perquè aquest home, a més d'actuar, també dirigeix. Ha dirigit pel·lícules com ara l'última pel·lícula de Venom i altres pel·lícules així famoses. I, per tant, en aquest cas, també farà del director de la pel·lícula.
Sí, és
potser o probablement serà la pel·lícula de les festes de Nadal del 2027.
Serà la pel·lícula...
Sí.
La que més triomfarà, jo crec, el Nadal d'aquí a 2 anys.
Encara queda lluny.
Sí, i també respecte a l'argument, doncs és això, és el viatge que fa l'Aragorn per trobar el Gollum i es veu que és una història que ja està escrita. Els contes inacabats, que és una recopilació de contes que no va poder acabar Tolkien en el seu moment, que estan publicats. O sigui que és una història basada en els llibres de Tolkien.
Perfecte, Ferran. Haurem d'esperar. Aquesta és la realitat, bastant, perquè concretament fins al 17 de desembre del 2027 no la podrem veure, això vol dir més de 2 anys, però quines notícies més ens portes?
Doncs mira, passem de saga en saga i ara parlarem de Star Wars.
Obi-Wan no et va dir què li va passar al teu pare?
En tinc prou amb el que em va dir. Em va dir que tu el vas matar.
No. Jo sóc el teu pare.
Bé, ara que hem d'escoltar una de les escenes més mítiques de la història del cinema, un fragment de l'episodi 5 de Star Wars. En aquesta escena, en Darth Vader porta la seva característica espasa de llum vermella, amb la qual, instants abans de dir-li això de "no, Luke, jo sóc el teu pare", ha tallat la mà al seu fill, al Luke Skywalker. Doncs aquest sabre làser el subhastaran el mes que ve a Los Angeles.
En sèrio? Això anirà a subhasta?
Això se'n va a subhasta a la primera setmana de setembre d'aquest any.
Preu desorbitat, jo crec. No sé si hi ha un preu base, però segur que no estarà a l'abast de qualsevol butxaca.
Doncs t'asseguro jo que no. Aquest model el va portar en pantalla el David Prowse, que va ser l'encarregat de donar vida al malvat pare del Luke Skywalker, tant a l'Imperi Contraataca, que és l'episodi 5 de la saga, com al Retorn del Jedi, que és la següent pel·lícula. D'aquesta espasa de llum hi ha 2 models. El que portava l'actor penjat al cinturó i el que feia servir a les escenes de lluita, com la que estàvem veient, o estàvem escoltant, fa un moment. El que sortirà a subhasta és el que precisament es va fer servir a les escenes de combat, com aquesta.
La que tothom vol.
Els càlculs, com deies abans, de les cases de subhastes diuen que és probable que qui el compri hagi de desemborsar fins a 3 milions de dòlars.
Que això bogeria, vol dir 2 milions d'euros?
2 milions i mig d'euros.
Tu segur que la compraràs, oi que sí?
No està a l'abast de la meva butxaca, no arriba. Si estigués una mica més barata, potser m'ho pensaria, però no. I el més impactant és que l'objecte té un valor cultural i sentimental i cinèfil, podríem dir, però està fet d'una cosa molt, molt mundana. O sigui, no és pas de plata, aquesta espasa.
Sí, que està fet, no amb una sabata i una espardenya, però amb materials...
Una mica sí, eh?
Sí, eh?
Perquè al principi de la saga tenien ben pocs diners, el George Lucas i el seu equip, i l'escenògraf d'aquell moment, que era el George Christian, anava pel món buscant maneres de crear, de manera barata, els elements tan impressionants que volia el George Lucas per la seva pel·lícula. I un dia va entrar a una botiga de càmeres i va trobar una solució perfecta al sabre làser. El mànec del flash d'una càmera dels anys 40. O sigui, el que ara subhastarà per 3 milions de dòlars,
sí,
és això. O sigui, és un mànec d'una càmera que va trobar un tio quan em va entrar a una botiga de càmeres.
Perduda,
és això.
Bàsicament.
Bàsicament. Allà l'escenògraf em va comprar uns quants en aquesta botiga i els hi va enganxar botons d'una calculadora vella. I així va crear l'objecte que ara està valorat en 3 milions de dòlars.
Mare de Déu.
Què et sembla?
Mare meva, això, desorbitat. Vull dir.
Qui li havia de dir al George Christian que estava fabricant un objecte tan preuat com aquest, eh?
No sé si ens estem tornant boixos, però bueno, en qualsevol cas això seria un altre debat. No sé si es subhastarà cap altre objecte semblant a aquest, doncs allà, a Los Angeles, no?
Serà una subhasta molt cinèfila perquè, a més d'aquesta espasa làser, també s'hi subhastaran el fuet, el cinturó i la funda que portava Harrison Ford a Indiana Jones i l'última croada. O sigui que tot això serà una subhasta per gent que li agrada el cinema. I gent molt rica.
No, i tant. Jo crec que, a veure, no tothom, evidentment, es podrà permetre aquesta subhasta, però jo sóc partidari que aquests objectes potser estiguin en un museu, no?
Sí, també t'anava a dir. Jo crec que... A veure, es podria fer un museu del cinema perfectament i no haver de... que ja n'hi ha en diversos indrets del món i no tant que el millor postor, això. Però bueno, ja sabem com funciona el món.
Serà segur que serà una subhasta per a cinèfils adinerats, això no hi ha cap dubte. Ferran, més novetats del món del cinema.
La següent notícia és força curiosa, Marc. No és ben bé de cinema com a tal, però està relacionada amb una pel·lícula força coneguda. Saps quina pel·lícula és? Marriage Story?
És una pel·lícula sonada.
Sí, és de Netflix. Doncs va sortir el 2019 i està protagonitzada per la Scarlett Johansson i l'Adam Driver. Aquests dos actors fan de marit i muller el film i l'argument relata com el matrimoni es va degradant a poc fins a arribar a un divorci, que és com el centre de la pel·lícula.
No l'he vist, no l'he vist, però realment l'he escoltat.
Sí, veient el tràiler això ja es pot saber. Doncs Marriage Story, de fet, va guanyar un Oscar per la interpretació brillant de la Laura Dern, que feia de l'advocada de la muller.
I ara, a partir d'aquí, què ha passat amb aquesta pel·lícula?
Doncs que hi ha una escena molt coneguda, que potser hauràs vist per TikTok, perquè ha estat molt per TikTok, en què estan discutint-se l'Adam Driver i la Scarlett Johansson, bueno, els seus personatges, que són aquest matrimoni en decadència, on es diuen de tot en aquesta escena.
What?
You're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick!
Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I could guarantee Henry would be okay. I'd hope you'd get an illness and then get hit by a car and die.
Bueno, una mica fort tot plegat, està en anglès, més mal que no la traduïm, perquè si l'haguéssim de traduir hi ha un problema.
Aniríem aquí. A crits.
Aniríem, sí, totalment. Doncs ara el Departament d'Agricultura dels Estats Units està fent servir aquest àudio per espantar els llops i evitar que es mengin les ovelles i les vaques dels prats dels Estats Units.
I la pregunta és, funciona això?
Sí, sí, està funcionant. Però bueno, primer t'explico. Resulta que els darrers anys l'espècie del llop gris està sent un problema molt gran pels ramaders nord-americans, perquè s'estan menjant molts ramats. Això fa que el departament hagi implantat una nova tècnica que consisteix a enviar drons que emeten sons molt estridents i desagradables, com ara trets, crits i aquesta escena.
Bàsicament això compleix, no, amb els requisits per poder espantar els llops.
I està funcionant molt bé perquè sembla que cada cop es registren menys i menys atacs per part dels llops. O sigui que sembla que el cinema pot servir no només per entretenir i per emocionar-nos, sinó també per espantar animals que no volem. O sigui, són coses...
Molt bé, molt bé. És curiós això. Si més no, és fantàstic. Molt bé, Ferran, ara que estem informats, com sempre, d'aquesta actualitat cinematogràfica, no només d'aquí de casa nostra, sinó també d'arreu, què hem pogut veure aquí, a la gran pantalla de Vilafranca, dels cinemes de l'Alt Penedès?
Doncs aquesta setmana a Vilafranca hem pogut gaudir de dues pel·lícules. Per una banda, a la Sala Sasí s'ha projectat Les Irresponsables,
sí, que és aquesta
comèdia catalana que comentàvem la setmana passada. I per altra banda, el Kubrick s'ha viscut una de les estrenes més esperades de l'estiu, Los Tipos Malos 2.
No todos se lo creen, pero los tipos malos se volvieron buenos. Y estamos deseando que la sociedad nos reciba con los brazos abiertos.
¿No es usted un famoso delincuente?
Sí, no, pues... Perdón, son los nervios.
No ha sido fácil con una reputación como la nuestra.
¿Quiere trabajar en un banco?
¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos.
Robó aquí 3 veces.
Duh.
¿Fue este banco?
¿Cómo vamos a empezar de cero si nadie confía en nosotros?
Canviar pot ser difícil, de vegades molt difícil. I el cas de Los Tipos Malos és molt il·lustratiu d'això mateix. Al final, la primera pel·lícula, al final d'aquesta, la banda d'animals delinqüents estaven decidits a passar pàgina, volien deixar de robar per començar a fer el bé, i com heu pogut escoltar en aquest fragment del tràiler, la societat no els hi posa gens fàcil. Buscar feina com a exconvicte arriba a ser desesperant en el seu cas, i enmig d'aquests esforços apareix una banda de lladregotes, les tipes males, que fan xantatge als protagonistes per obligar-los a col·laborar amb elles en un atracament, quan ells ja volien passar pàgina i ja no volien estar en la mala vida. Aquestes tipes males necessiten de les seves habilitats per dur a terme aquest atracament, que és molt i molt complex i els portarà fins i tot a l'espai. Amb tota aquesta missió, alguns dels membres de Los Tipos Malos es tornaran a preguntar si realment val la pena viure seguint les regles i si algun dia la gent reconeixerà els seus esforços.
Com sempre, el Ferran va veure aquestes pel·lícules.
Sí.
Pregunta obligada, què t'ha semblat? Tu em vas dir un dia que tu ets fan incondicional de Pixar, si no recordo malament. Aquesta no ho és.
Aquesta no és de Pixar.
Però què t'ha semblat? Va, què t'ha semblat?
M'ha semblat entretinguda. M'ha semblat una pel·lícula que està bastant bé, que és divertida. Hi ha personatges com la piranya i el tauró que són supergraciosos, que tenen moments molt i molt còmics que fan riure molt. I, a més, no paren de passar-hi coses. Així que els nens no s'avorriran pas amb Los Tipos Malos 2 i tampoc els joves ni tampoc els grans.
És una pel·lícula molt dinàmica,
sí,
no?
Sí, és dinàmica, divertida i està força bé. A més d'això, m'agrada molt el subtext de la pel·lícula, que és com de difícil pot arribar a ser fer el bé quan la societat et cataloga des de ben jove com el dolent de la pel·lícula, que és el que els hi passa a los tipos malos. Uh-huh. Això ja ho veiem a la primera pel·lícula, potser més clarament encara, perquè era la primera proposta d'aquesta franquícia, i em sembla molt interessant que amb un codi que és clarament infantil, podríem dir, es parli de com es parli als nens de com l'origen del mal comportament no és perquè sí, sinó perquè hi ha vegades que realment les persones viuen abocades pel seu entorn a fer el mal. Bueno, les persones, o els animals en aquest cas, no? Crec que això li dona molt de valor a aquesta pel·lícula, o com a mínim és un valor afegit respecte a aquelles pel·lis on els dolents són dolents perquè sí i no hi ha cap mena de moralina o d'explicació a la maldat.
Vas veure la primera pel·lícula,
sí,
també, eh?
Sí, vaig veure la primera pel·lícula. I és això, són bastant similars en el seu trasfons, podríem dir. Uh-huh. A mi m'han agradat totes dues. Però bé, això és només un subtext. A la pel·lícula el que prima realment és l'acció i les aventures de la banda, que són gracioses i entretingudes, com ja dèiem a l'inici.
Per tant, l'argument és acceptable,
sí,
el compres, però tu que també t'agrada analitzar tota aquesta part més tècnica, no?, dels efectes, de qui ens mantenim amb aquesta alçada?
A veure, tu ja saps, Marc, com ja has dit, que jo sento especial devoció per Pixar, i per tant l'animació d'Helio em va fascinar quan la vam analitzar fa dues setmanes. I també, objectivament, crec que Helio és una mica superior a aquesta pel que fa al realisme i al dinamisme de l'animació, amb les ombres i tot el que es treballa en aquest sentit. Però Estivos Malos 2 està molt bé, també. Com a detall, m'agrada molt la manera en què, tot i ser una animació 3D, hi ha moments que fan com detalls en 2D. Uh-huh. Per exemple, tot el que és el fum que desprenen els cotxes o els coets que surten a la pel·lícula, sembla com dibuixat a mà, i això està molt ben trobat, i crec que són detalls de qualitat que li donen com un punt extra a l'animació d'aquesta pel·lícula.
O sigui, necessites ulleres per veure aquesta pel·lícula? O com vols dir, animació 3D?
O sigui, no, però vull dir que l'animació pot ser en 2D, com les pel·lícules antigues de Disney, o en 3D,
vale,
fet amb ordinador.
Vale,
diríem,
d'acord,
no?
D'acord.
I en aquest cas és en 3D, però hi ha parts que estan com en 2D, mm-hmm, o almenys amb un efecte 2D, com de dibuixat a mà,
vale,
saps?
Per tant, la recomanes?
Sí, la recomano per passar una bona estona en família, ara a l'estiu. Crec que als nens i joves els hi pot agradar bastant aquest film. I a més, ja comptava amb una primera part, Los tipos malos, però m'agrada que DreamWorks aposti per noves franquícies com pot ser aquesta. Mhm. Llavors, en relació amb aquesta pel·li, volia dir, és el que et dèiem abans, no? Hi ha una moralina, hi ha una explicació de per què són dolents els dolents. Creus que les pel·lícules d'animació haurien de tenir o de buscar aquesta incidència en l'audiència, d'influenciar els nens per fer-los pensar i reflexionar sobre diversos temes?
Jo crec que sí, que és molt comú, no?, a través d'aquests personatges malvats, que hi hagi aquesta moralina, i potser ja està massa vist i ara els guionistes se les han d'empescar per buscar solucions més innovadores. Però sí, jo crec que sí, que està bé, perquè al cap i a la fi un dels objectius de les pel·lícules és que interpel·li el públic, no? I en aquest cas, que és adreçada per un públic molt més petit, pels petits de la casa, ja està bé, perquè també prenen consciència i és molt més ràpid, no, enganxar-los que no pas una persona potser adulta.
Sí, sí. Jo crec que, per una banda, hi ha pel·lis que potser que siguin més per tots els públics, com les de zona d'animació en molts casos, però això no té per què anar deslligat de que tinguin un valor social. Al final, la nostra formació no acaba a l'escola o a la universitat. Tot allò que consumim i amb el que intel·lectuem, pot ser a un museu, a un cine o a un teatre, al final ens forma com a persona i ens fa adquirir valors i adquirir coneixement. I crec que a un nen potser no li pots explicar tal qual la lògica de la reinserció d'un exconvicte a la societat, però els Estivos Malos 2 no fan res més que això, al final, amb un altre codi més infantil i més de dibuixos animats. També passava això amb Helio, més explícitament, potser, amb el tema de respectar el que és diferent. També passava amb clàssics de Disney com ara Mulan, amb una lliçó vital sobre feminisme i sobre igualtat.
Sí.
I justament aquestes pel·lícules expliquen grans històries, perquè també, en part, tenen aquesta incidència social i aquesta incidència en els valors de les persones. I a més crec que és una manera d'introduir als nens el pensament crític a través de conèixer històries que són per tots els públics, però que també incentiven aquest pensament crític. També t'he de dir que molts cops pensem que hi ha pel·lícules que no tenen cap mena d'ideologia i que al final també la tenen, perquè quan abans les princeses les salvessin sempre els prínceps era per alguna cosa també, no? Llavors al final hem de pensar sobre això.
Tot això va evolucionar, també, per sort. Ferran, ara que ens queden res, un parell de minutets, parlem de les pel·lícules que podrem veure aquesta propera setmana aquí, a Vilafranca, a la gran pantalla.
Doncs a la sala Sazis projectarà el film iranià Mi postre favorito, que és una pel·lícula que està basada en un romanç de la tercera edat, ambientat a Teheran. Al Kubrick, d'altra banda, tindrem dues opcions aquesta setmana. Per una banda, Los Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata, que és la segona part d'aquesta saga del cinema espanyol, una segona entrega protagonitzada per actors de comèdia espanyola coneguts com ara Arturo Valls, Joaquín Reyes i Carmen Ruiz. Uh-huh. I per l'altra banda també tindrem a Misterioso asesinato en la montaña, una pel·lícula francesa de comèdia negra que es projectarà tant en castellà com en versió original subtitulada.
O sigui, tenim pel·lícules infantils, pel·lícules de comèdia, d'humor, no? I d'altres gèneres. Per tant, per triar i remenar i perquè tothom doncs, pugui trobar el que més li agradi. I alguna cosa més ja per anar acabant?
Bueno, recordem, al final, el que dèiem al principi, que Cinema Kubrick i Sala Sazí sí. Estaran tancades des del dijous dia 21 d'agost fins al dijous dia 4 de setembre, que és quan reobriran les dues sales. Per tant, aprofiteu molt aquesta setmana per anar al cinema i gaudir del cinema de Vilafranca, que estarà de vacances després.
Sí, tot i que val a dir que em penso que el dia 1-2 de setembre, per la Festa Major, sí que fan aquesta sessió de cinema.
Per alguna sessió que encara no se sap ben bé quina pel·lícula serà.
Ho anirem comentant. Ferran, moltes gràcies i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, gràcies. You were taking plans, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the harbor, just water. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another sunny day, we dropped inside with a train set. Chocolate on the boil, steaming windows when we met.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.